Doncs mira, avui ja estem a la meitat del mes, 15 de febrer, i és el Dia Internacional de l'Hipopòtam. Però és que, a més, també avui és el Dia Internacional del Nen amb Càncer. I, de fet, en parlarem amb la gerent de la ASC contra el càncer a Lleida, la Eva Figuera, que estarà avui present amb nosaltres a la tertúlia amb veu de dona. Però vaja, que això serà d'aquí una estona. Soc el Ricard Álvarez i ara comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana i pràcticament meitat de mes, o més. Perquè és que, clar, el mes de febrer té 28 dies només, per tant, avui és dia 15. O sigui que ja ahir era meitat de mes. Estem començant ja la segona part, eh? 12 i 20 hores d'ara, 10 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut una mínima avui per sobre dels 0 graus. Un grau positiu, entre un i mig. Hem tingut també temperatures similars a Balaguer, que sí que han baixat a mig grau sota zero. A Mollerussa i Solsona s'han quedat a zero. A Tàrrega i Cervera, a dos positius. A Tremp, dos i mig negatius. A la Seu, tres sota zero. A Sort, tres i mig sota zero. I cinc sota zero al Pont de Suert. I a Viella, zero graus. Per tant, ja veus la tendència aquesta que ens parlava ahir l'Armando Álvarez. La temperatura màxima d'ahir va ser de 15 graus i mig. Bossòst va tenir la més alta de Catalunya i es van plantar el 14 de febrer amb 19 graus, perquè veguis com està la història. Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens informarem de l'actualitat informativa. És dimecres, vol dir que coneixerem persones amb l'entrevista Cosmopolita, i també tindrem tres propostes de lectura amb l'Anabel Ramos, que farà doblete aquesta setmana. Ja va estar amb nosaltres el Dia Mundial de la Ràdio, el dilluns, abans d'ahir, vaja, i avui, sí, amb el seu espai, a la Llibrera't, amb tres propostes de lectura que pots trobar a la Biblioteca Pública de Lleida. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de dos quarts de dues la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja et deia que avui ens acompanyarà la gerent de la ASC contra el càncer a Lleida, la Eva Figuera. Amb ella, amb la Laura Revés, amb la Gemma Casal i amb la Cristina Cervera parlarem, entre d'altres coses, de que avui és el Dia Internacional del Nen amb Càncer. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores que continuï predominant a la província de Lleida el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, amb unes temperatures en les màximes que no canviaran gaire, amb valors màxims de 16 graus a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 15 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 14 a Tàrrega i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats o clars, tot i que durant el matí no es descarten alguns bancs de boira, sobretot a zones de la depressió central, amb unes temperatures que demà no canviaran massa, amb màximes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Balaguer, la màxima serà de 14 graus a Lleida, capital, i a Tàrrega, i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:24 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
M'envia ben ara una informació que té a veure amb la pagesia, els conills i tractorades. I és que ja saps que hi va haver una tractorada per la setmana passada per tema de que hi ha massa conills i que això espatlla certs camps. Doncs ja t'informo que aquest proper divendres, o sigui demà, passat demà, perdó, que ja volíem anar molt ràpid, no, passat demà, aquest divendres, dia 17, hi haurà una tractorada que sortirà de Mollerussa i que arribarà a les Borges Blanques, on es llegirà un manifest i allí s'haurà acabat aquesta tractorada. Eh? Una tractorada, ja saps, en marxa lenta, doncs per reivindicar justament això. Serà aquest divendres, començarà a les 3 de la tarda i bueno, ho dic perquè tingués en compte que la xarxa viària que tingui a veure amb tota aquesta zona doncs quedarà afectada. Per cert, de xarxa viària lleidatana, que a hores d'ara no hi ha cap carretera que estigui afectada. I parlem de successos perquè han detingut a 4 persones d'un grup dedicat a robatoris amb força en domicilis. Els arrestats eren jardiners de marihuana, però quan la policia va desmantellar les plantacions, van canviar d'ofici o d'activitat, o digue-li com vulguis, i llavors es van dedicar a robar amb força a diferents municipis de tot Catalunya, uns quants a la zona de Lleida. Ara ja els han enganxat també. I aquesta notícia jo te l'avançava ja fa una setmana, però finalment la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha alertat que la campanya d'oli d'oliva del 2022-2023 baixarà fins a les 15.000 tones. Això és un 52% menys respecte a una campanya mitjana. O sigui, a la meitat del que normalment passaria. Es tracta d'una xifra, a més, inferior a la previsió. La previsió que havien fet era de 19.000 tones. Es va fer el setembre, abans de començar la collita. I al final de gener, aquesta previsió ja l'havien modificat a la baixa. I l'havien posat a les 16.000 tones, que ja era una xifra baixa. Doncs, finalment, estem parlant de 15.000. Això, evidentment, farà doncs, que el preu tingui unes oscil·lacions a l'alça, segurament. Però, clar, estem parlant d'un 52% menys de producció del que és habitual. I mira, t'explico també que el lleidatà Fabià Torres ha obtingut la millor nota de la seva promoció a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i la posició número 44 en tot l'estat en la prova per triar plaça de metge intern resident, el que es coneix com el MIR. L'examen, doncs, saps que l'han de superar per poder-se especialitzar al Sistema Nacional de Salut. Aquestes proves van tenir lloc el passat 21 de gener i es van presentar 12.668 titulats per a 8.550 places. La màxima nota de la UDL és la persona número 44 de tot Espanya. Per tant, és una bona notícia pel Fabià Torres, que espero que hagi pogut triar just el que volia, vaja. I ja que estem parlant de tema de salut, els casos de grip continuen pujant i gairebé s'han doblat en la darrera setmana a Lleida, especialment entre els nens. Segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions, l'atenció primària va diagnosticar un total de 552 casos de grip entre el 6 i el 12 de febrer a la regió sanitària de Lleida, mentre que la setmana anterior van ser 403, un 36% menys. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran van diagnosticar 146 casos, un 13% més que el 129 de la setmana anterior. Del total, 229 contagis al pla van ser en persones de 15 a 44 anys, mentre que en nens de 5 a 14 hi ha 119 nous diagnòstics, 34 més que els 85 de la setmana anterior. De totes maneres, els casos de grip estan encara per sobre de les dues temporades anteriors, evidentment, perquè anàvem amb mascareta i sí, ens molestava a tots, però ens protegia en aquest aspecte, però està per sota de la darrera de les dades de la darrera temporada que hi ha abans de la pandèmia, la 2019-2020. T'explico ara una notícia del territori. Hi ha un mirador a Guils de Cantó que fa més d'un any que està fet. Està fet, acabat i preparat. A més, és maco, perquè és una zona voladissa a prop de la Nacional 260, a tocar de Montferrer i Castellbó. I ja està acabat, és d'aquests miradors que surten volant 15 metres i que pots gaudir d'unes vistes i d'unes fotografies espectaculars. Doncs bé, això ja es va pensar, dissenyar, implementar i instal·lar fa un any, però no es pot visitar. Per què no es pot visitar? Doncs perquè falta encara un permís del Ministeri de Transports. I hem preguntat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, què passa amb això? I diu, no, tranquils, està en tràmit. Per tant, així anem, de lents. Està en tràmit. Es pot veure i es pot visitar, però no és la manera. I això està passant, doncs, aquí, a Montferrer i Castellbò, al costat de la Nacional 260. Per cert, mirant dates i mirant calendari, demà comença el carnaval a la ciutat de Lleida. A la ciutat de Lleida hi ha molts llocs, però el programa de carnaval de l'Ajuntament comença demà, dia 16, a les 6 de la tarda, amb l'arribada del Pau Pi a la plaça de la Paeria. Això serà demà dijous, divendres ja la Ruga de Carnestoltes del Centre Històric i d'altres coses, eh? I dissabte, doncs, tenim la Ruga Infantil a 4:45 al barri de Jaume I, però després, ja a partir de les 5, la Ruga de Carnaval. Per tant, els que ho fem tot a darrera hora, encara estem buscant disfressa, jo normalment no m'acabo disfressant, però hi ha unes disfresses que s'estan buscant, perquè ja saps que les modes van com van. Hi ha els clàssics, però la que es veu que estan buscant molt la gent és la de Miércoles, que és aquesta sèrie de Netflix que està basada en la filla de la família Adams. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'IPC interanual a Lleida puja una dècima al gener i s'ha situat en el 6,5%. Les comunicacions, les begudes alcohòliques i el tabac i el transport encapçalen l'encariment de preus a la demarcació de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí el Cosme García. Ja sabeu que estem a la meitat de la setmana. Això vol dir que tenim l'entrevista a Cosme Polita per conèixer més persones de casa nostra. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Mira que bé, vas recuperant, recuperant. Des del pati de l'IEI, que estàvem així, bueno, com a la nevera.
Jo ja venia malament del cap de setmana. El que passa que sí, aquella frescada doncs, no va anar del tot bé. Però
és
vaja.
Que no tapes prou, prou per la nit.
Llavors, clar, anava tapadíssima.
No, dic al llit.
No, jo passo calor al llit.
Ah, sí? Bueno,
sí, no. Sí, no és problema d'això. Són els virus aquests, jo què sé.
Clar, les mascaretes.
És el resfredat de tota la vida, però...
Vas fer la tarta ahir a la teva dona?
No.
No, estàs enamorat o no?
Sí.
Tu estàs enamorat del micròfon.
No, i no, i de la meva dona també.
La teva dona pot ser més de tu que tu d'en ella.
Pues no sabria què dir-te,
Ah, sí?
No sabria què dir-te.
Bueno.
Però aquestes coses és millor no medir-les.
Bueno.
No es poden medir. Vinga, Cosme, va, qui coneixem avui?
Avui coneixem, bueno, un personatge que coneix molt el món del turisme, el món de la gastronomia, bueno, el món de l'hoteleria, i coneix les persones, i, bueno, pues, el seu nom és Juli Alegre. Algú no li dirà res, però si jo les dic que és el responsable del Patronat Municipal de Turisme, és el, bueno, no sé si tan nomenat com han anat aquestes coses, però ets el director actualment del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida.
Bueno, sóc el responsable de la gestió de la promoció turística de totes les comarques de Lleida. És un privilegi. Ja fa anys que estic al capdavant del departament.
Bastants quants?
Bueno, al capdavant podríem parlar de 7 anys, però del que és el patronat ja podríem dir que formo part de l'immobilitzat material, no? Perquè quan facin inventari diuen, i un Juli Alegre.
Sí,
fa 30 anys que estic amb el turisme de les comarques de Lleida. Va ser una aventura dir, bueno, provem-ho, estarà bé. Això de l'administració pública em feia una miqueteta de repelús i em vaig trobar amb un repte preciós, meravellós, un territori, uns empresaris que em van seduir i han fet d'aquesta tasca la tasca de la meva vida.
Jo sempre dic una cosa, saps que vam constituir el Patronat Municipal de Turisme, vaig ser el primer gerent, i passa una mica com va passar a l'Aragó, no? Que la Diputació anava per un cantó, el Govern d'Aragó era Turismo Verde, Turismo Rural, però l'Ajuntament de Lleida i el Patronat Intercomarcal de Turisme mai han estat allò de anem tots a la mà, o els patronats de turisme de les diferents poblacions, no? Perquè a les Garrigues n'hi ha un de molt potent. Aneu de la mà ara o no?
Sempre hem anat de la mà. Bueno, el que passa... Sí, el que passa, Cosme, és que...
Políticament, no.
Bueno, però nosaltres som tècnics. Els polítics...
Ja, però són els que tasca. Tenen els diners i ho suporten, sí. Són gràcies als pactes que fan els polítics.
Sí, però a l'hora de dur a terme accions promocionals tenia una total col·laboració, convivència entre els tècnics i hem fet des de sempre moltes accions conjuntes.
Fins i tot les fires les feu conjuntes, ara, no?
Fires conjuntes, congressos conjunts, accions de promoció conjuntes. Pensa que el territori no n'és conscient de la quantitat d'accions i accionetes que fem dia a dia. Mira, la setmana passada estàvem reunits amb els representants de l'Ajuntament i un servidor al Parador de Lleida, negociant amb uns coreans per organitzar una sèrie de visites a Lleida Ciutat. Estem treballant amb la realització d'un congrés vinculat al món de l'ornitologia el mes d'abril. Estem treballant conjuntament una plataforma online que vam desenvolupar des de l'Ajuntament de Lleida i la implementarem des del patronat. És a dir, si sumem, si generem sinergies, generem estalvi, optimitzem recursos i, en definitiva, el turista no entenc de colors ni de fronteres. El turista és amant de la gastronomia, dona-li un bon itinerari, una bona experiència.
Però parlem de tu. On vas néixer?
Oh, jo vaig néixer a Lleida.
En
Lleida Ciutat.
En quin lloc?
A la Clínica Perpetuo Socorro.
Quin carrer vivies?
Mira, jo vivia a un poble que es diu Pla de la Font, el Pla de la Font.
Sí, sí. Molt bonic. Sí,
molt bonic, un poble de colonització, amb els meus pares, i vaig cursar els estudis al Col·legi Claver, i res me feia pensar que acabaríem el món del turisme. Però fixa't, per una sèrie de coincidències, en aquí que hi soc i des dels 18 anys que m'hi dedico.
Qui és la persona que et ve i te diu, ei, cap aquí?
Cap al món del turisme o cap al patronat de turisme?
Patronat.
En Xavier Moncayo. En Xavier Moncayo, Xavi.
El Xavi, que després, entre Pepito Cabassés, i ell se'n va cap a la universitat.
Bueno, no, vàrem estar una bona temporada amb el tàndem Josep Cabassés i sí, Xavi, i realment va ser una època meravellosa, una època de molts canvis. L'arribada de l'AVE, l'arribada de l'aeroport, va ser apassionant. Pensa que ha canviat molt la promoció turística des de fa tants anys, avui en dia. Avui
i tant,
dia estem
tant.
Amb el món online, xarxes, etc. Influencers, i abans era molt més personal. Era molt
ja
més
que parles d'això, jo sempre recordaré en Jesús Bartolomé, Ramon Companys i el meu pare ficant en marxa la Garrafeta.
Fixa't, la Garrafeta.
Han passat, eh?
Bueno, pues,
parlant de noves tecnologies, i fixa't, jo parlo de nostàlgia.
En Jesús Bartolomé va ser el primer diputat de turisme i podríem dir que l'artífex de la creació de l'Ara Lleida. Home de l'esport, fins i tot podríem dir visionari, en el sentit de que va crear el patronat d'esports i turisme. I a data d'avui som el patronat de turisme, de diputació d'un altre departament d'esports, però l'esport s'ha convertit o s'ha evidenciat com un gran generador de turistes. Tenim la prova UTMB a la Vall d'Aran, que porta més de 4.000 corredors, la Matxicots, Rial Matxicots a Rialp, i les activitats esportives són grans generadores. De fet, Catalunya està a hores d'ara en dansa per lo que serà la Copa Amèrica de Vela. La Copa Amèrica de Vela diuen que el seu impacte econòmic, turístic, és com a 4 vegades uns Jocs Olímpics. Imagina't.
Per exemple, tu estàs al mig i quan diuen allò de les Olimpiades aquestes que havien de vindre cap aquí, l'Amban diu això, l'Aragonès diu l'altre, i un se troba al mig, se troba molt malament, un, no? Quan perdem uns i altres.
Sí, sí, perquè hi ha molta il·lusió, n'hi ha tot un sector que es prepara. Pensa que la demarcació de Lleida, Catalunya interior, sempre hem estat a l'ombra del que són els grans recursos de sol i platja. Sol i platja, Catalunya, sol i platja, Espanya, sol i platja, i l'interior ha costat molt més promocionar-lo. Posar en valor la nostra autenticitat, la nostra gastronomia, els nostres productes, la nostra diferència, perquè pensa que a Lleida, ara en Ricard ha patit el fred de l'IEI, però això és molta neu a la Vall d'Aran, als Pallars, i això és activitat econòmica, turisme i activitat social, perquè el turisme
relaciona
molt, i el nostre propòsit com a patrona de turisme no solament és portar turistes a Lleida, sinó que hi hagi una bona activitat econòmica, que tothom se guanyi la vida.
Que va haver un paraigües turístic que era Navarra, Aragó, un País Basc i Catalunya, a més que era allò que es podia vendre conjuntament. Això encara es manté o no?
Bé, va ser el programa Pirineus, en el que preteníem posar en valor els Pirineus d'Espanya, perquè se parla de l'Espanya Verde, se parla d'altres recursos, i aquí vam fer una aposta conjunta per promoure els Pirineus, que són un gran referent. Els Alps ho fan magníficament bé. Llavors, això va derivar al programa Pirineus que tenim a res d'ara a Catalunya, que està donant una notorietat molt potent a la marca.
Quin és el teu esport?
El meu esport? El tir olímpic.
Ah, sí?
Sí, senyor.
No sabia això. Mira, aquesta no la sabia. I d'esquiar, esquies o no?
Sí. No tot el que voldria, però m'apassiona. L'esquí, el contacte amb la neu, la natura, respirar...
Quina és l'especialitat d'esquí?
Alpí, esquí alpí. Tot i que l'esquí nòrdic m'encanta, perquè estàs en un nivell més slow, ara que estem al món slow, i fins i tot el marido amb raquetes de neu, perquè l'esquí, bueno, requereix una certa tècnica, però la raqueta, escolta, te calces les raquetes amb un bon guia de muntanya i t'explica la natura. Veus aquelles trepitjades i dius, això què és? Pues aquell moment ho sap explicar perfectament.
A mi m'ha molt bé allò que et fiquis a dins sentat, te van estirant i vas tirant.
És l'únic de gossos.
Sí, és que l'únic que s'ha fet jo d'esquiar. Parla'm una mica de tu, perquè m'has parlat una mica de l'esport, però no m'has parlat de la gastronomia. Ets un bon cuiner o no?
A casa cuino jo.
Sí?
Sí, ma filla està encantada.
Caram.
Sí, i he tingut la sort.
I quina especialitat fas?
De tot una mica. De vegades és cuina de supervivència, allò que dius, obre la nevera i diu, què hi ha? I a partir d'aquí faig.
O sigui, però... fas lo de la cassola de tros, no vas agafant una mica d'aquí a aquí, perquè el que hi hagi se fa.
Exacte, i surt molt bo. Almenys és el que me diuen, no tinc queixes, eh? I en ma filla ens encanta voltar, i si li vull fer un bon regal, anem a un restaurant a gaudir, sí.
I ets aquells que va a bons hotels o a on caiguis?
Aviam, busco comoditat, busco higiene, busco tranquil·litat, però bon hotel no el defineixo com a estrelles. Bon hotel el referencio com a tracte, amabilitat, fer-te sentir com a casa. Ara, la promoció, com te deia, ha canviat molt, i abans, sí, abans voltàvem moltíssim, però que moltíssim. I a l'hora de seleccionar un hotel, evidentment, buscàs la proximitat, a la fira, a l'esdeveniment, i que te sentis acollit, fugint d'aquells mega hotels, aquelles megas estructures que ets l'habitació 420 i no ets en Juli. Si arribes a ser el Juli, és fantàstic.
Sí, però la gent també busca allò de la proximitat, ja que tu dius, allò de quilòmetre zero, que la gent va fins i tot a restaurants i s'agafa ells el que volen que li cuinin, o bé està en un hotel, però no, se'n va a una casa rural o se'n va amb aquests tipus halls que es munten ara, amb el qual la gent se troba més còmode, perquè ahí tens la clau, entres, surts, tens el teu foc a terra... No?
Bueno, és la bondat del turisme, que tenim una oferta tan àmplia i tan variada que tothom té cabuda.
Ets un bon ballador?
Soc un bon ballador. Ostres, m'agrada molt ballar.
Però què balles? Pas dobles, tangos, twists...
Lo meu era la salsa.
Ah, sí?
Sí.
Tu ets la Fania All-Star?
Mana?
Tu ets la Fania i aquells grups, o què?
No.
Mira, Celia Cruz i tot allò.
Sí. Pensa que gràcies a aquestes promocions que fem internacionalment, vam fer molt bona relació amb els representants de Cuba.
Sí.
I, evidentment, l'estand de Cuba era una festa...
Home, allò portaven el Just Tropicana, aquestos agafins de Catalunya.
Sí, senyor. I la salsa, vaig fins i tot aquí amb alguna escola de ball d'aquí de Lleida. Era una forma de divertiment. Mira, fixa't en un detall. Hi ha molts balls, veus els ballarins, com evolucionen, però als balls llatins, mira la cara del ballarí, està somrient. Està gaudint.
Això sempre ho dic jo, quan ballen jotes o sea tal, dic, la cara sempre alegre, si no, malament.
Sí.
Mai millor dit, fixa't, alegre.
Alegre.
Parlem una mica, també, parlant de la ciutat de Lleida. Si estem promocionant la seu vella, tu creus veritablement, anem al cor, que ens donaran patrimoni de la humanitat?
Costarà, la concurrència és molt important.
La veuràs tu i jo, que ens estan donant el patrimoni de la humanitat, o seran la...
Mira, recentment hem rebut dues sorpreses molt maques, el toc de campanes, el Reyes, per què no la seu? És un monument magnífic.
Sí, però diuen que el Federico Mayor Zaragoza diu que han donat moltes i que ara busquen altre tipus de coses...
Ja, però no hem de perdre la il·lusió.
No hem de perdre mai.
I soc d'aquells que diuen que el que la sigui la consigue. Home, i el producte és bo.
Jo me la crec,
el relat de la seva és fantàstic.
I ja per acabar, també te voldria preguntar una cosa. Què és el que no t'agrada de les Terres de Lleida?
Què és el que no m'agrada de les Terres de Lleida?
Sí, té que haver algo.
Sí.
Digues.
Que no ens ho creiem.
Perfecte. El conformisme.
No ens ho creiem.
Si tu ets aquest que per Lleida no n'hi ha prou.
No, t'ho explico. Quan els empresaris els expliques les bondats del territori, no són conscients de la capacitat que tenim. És a dir, molts empresaris han estat molts anys d'esquenes al Parc Nacional d'Aigües Tortes. No eren conscients del potencial que tenia. Lleida són els turistes els que ens venen a dir que és una passada, que és fantàstica. La UNESCO no para de reconèixer el patrimoni de Lleida. Llavors, senyors, creiem-nos que Lleida i la nostra oferta és molt sòlida, és molt potenta.
Per cert, quan... Ara no sé què riure. Quin número de gegants té l'Ajuntament de Lleida que surten a les festes majors? Número, quantitat. I tu ets el món del turisme i les has vist moltes vegades.
Pillat. No t'ho sabria.
És que t'ho he fet per això. 12, que ho sàpies. 12. Des de Violan i Berenguer, fins a Marc Antoni Cleopatra.
Molt bé, molt bé.
Ara serà quan dius, ara m'he revelat, ara me pots fer una pregunta i comprometre'm a mi.
Una pregunta comprometre'm.
Sí, del món social, cultural, econòmic, polític, del que vulguis, personal... què penses del Ricard? Pues bueno, pues que li falta una mica de cabell, que no cal que es fiqui...
Hem començat parlant d'amor.
D'amor, i tant. L'amor és com una bombolla si va buida de diners. Quan me faigui ric, me casaré.
Cosme, quin és el teu amor?
Ho tens davant meu. El micròfon. El micròfon. Sense micròfon no soc ningú. Jo estic enamorat de la meva ciutat, estic enamorat de moltes coses.
Ah, i que ara li has fet el salt a la ciutat, eh?
No, no, ja t'esperava. Quan estava
romant, eh?
L'Àngel Ros sempre deia el Cosme, la seva nòvia es diu Lleida i és molt celosa. I llavors és veritat, em coneixes prou. O sigui, no, lògicament, tinc les meves nòvies i tal, però bueno... Ja, com de la cançó, jo tinc moltes nòvies. Però bueno, no m'has compromès, és tot un honor. Juli, moltíssimes gràcies per vindre, per la tasca que fas. És bonic de parlar amb els tècnics, no amb els polítics. Els polítics ja sabem que ens vendran lo seu, però la pluralitat d'un tècnic sempre és la important, no? Perquè a vegades s'haurien de deixar treballar més els polítics als tècnics, no? Que hi ha molts tècnics enfadats, especialment a l'Ajuntament de Lleida, ho tinc que dir, perquè no es deixen treballar, no es deixen treballar. Juli, moltíssimes gràcies.
A tu per convidar-me.
Bon turisme.
Gràcies, igualment.
Ja ho veu, Ricard?
Molt bé, Cosme. Doncs
pues ala, acaba de constipar.
T'has pogut tornar a lluir, amb la nòvia i l'amor i tot això.
Torna, tu,
la ciutat, el micro.
Ja veig que venen les festes de Lleida, per això parles de l'amor, tu, per si de cas, no? Sí.
Bueno, Cosme, va, cuida tu, també.
Ah, sí? Doncs pues la propera nos trobem. Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment que ens acostem a la una de la tarda amb les propostes de llibres des de la Llibrerat, ja saps, el nostre espai de cada dimecres, on l'Anabel Ramos et fa tres propostes de lectura de temes d'actualitat o de temes que considere oportú l'Anabel i que ens els expliqui. Que, a més, aquesta setmana l'Anabel fa doble reacció de ràdio. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui és dimecres, abans d'ahir l'Anabel Ramos ens va acompanyar al Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, escolta, per primera vegada a la meva vida.
Primer de tot, gràcies per estar el dilluns.
De res.
I com va ser l'experiència? Perquè a més va ser en públic, sí. A l'exterior...
A mi m'agrada molt. Jo estic descobrint la ràdio, que a mi m'agrada moltíssim. No
Veus?
Ho pensava pas que tant, perquè és veritat que em poso menys nerviosa que davant d'una càmera, perquè sembla, te dona la sensació que no t'està escoltant ningú.
Però sí que t'escolta.
Ja ho sé, però no ho sé. En aquell moment no ho sé. Només te veig a tu, llavors només parlem tu i jo, i està bé. És com si tinguéssim un micro i ja està.
Clar, exactament. Sí. Molt bé, doncs, l'Anabel ja saps que la pots trobar a la Biblioteca Pública de Lleida, és bibliotecària, és la persona que et recomana lectures també, o sigui, tu li pots dir, escolta, que jo no sé què llegir, o és que ja he llegit tant que no sé què llegir, el proper llibre, o és que porto tant temps sense llegir que no sé per on començar.
Mm-hmm.
El que vulguis, tu li dius i t'orientarà, pots demanar per ella, busca-la a la Biblioteca Pública de Lleida. No. A mi que m'ho digui l'Anabel, que no, ho he escoltat a la ràdio no, i que m'ho digui l'Anabel.
No cal.
Sí, que també els, que et posin cara.
Sí, l'altre dia va venir un usuari a la biblioteca i em va dir... me va preguntar una cosa d'uns llibres i me va dir, escolta, tu, te puc fer una pregunta? Dic, sí. Dic, tu ets l'Anabel de la ràdio? Dic, sí, sóc l'Anabel de la ràdio. Dius que t'he reconegut per la veu.
Veus? Per això, així li poseu cara. Dic, escolta, l'Anabel Ramos, qui és?
Sí.
I ja està, ja li posareu cara.
Sí.
Molt bé, Anabel Ramos, de què va avui?
Doncs mira, avui va de novel·la negra, de novel·la d'intriga i de policíaca. Perquè just el cap de setmana passat va ser... es va celebrar a Barcelona un festival de novel·la negra.
Uh-huh.
I he pensat, ostres, doncs a mi especialment no m'agrada la novel·la negra, però sí que he llegit alguna que m'ha agradat molt. I després hi ha moltíssima gent que és molt fan de la novel·la negra.
I hi ha clàssics, fins i tot,
sí,
de novel·la negra.
Te porto uns clàssics. Ah. Te porto clàssics de la novel·la negra per aquella gent que... no ha llegit mai novel·la negra i vol començar a llegir-ne.
Comencem per la porta gran, doncs vinga.
Sí, perquè penso, bueno, són apostes segures, segur que et poden agradar, i això te portarà d'un llibre a un altre.
Clar.
I d'un llibre a un altre.
Clar. Doncs vinga, primera proposta, a veure.
Mira, la primera proposta són, en realitat, en 6. Per què?
6 llibres?
6 llibres.
Ah.
I t'explico per què. Hi ha una... A mitjans de l'any 2000... O sigui, sobre el 2010, aproximadament, van sortir una saga, un primer llibre, d'un autor que es deia Stieg Larsson, que va escriure un llibre que es diu Els homes que no estimaven les dones. Mm. I aquest llibre és el primer d'una trilogia que ell va escriure de la saga Millennium. La saga li va dir Millennium,
sí,
te sona, que sí?
Sí.
I va escriure 3 llibres. El primer va ser aquest, Els homes que no estimaven les dones. El segon, La noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina. I el tercer, La reina al palau de les corrents d'aire. Els personatges o els protagonistes d'aquestes 3 novel·les són una hacker, la Lisbeth Salander, i un periodista que es diu Michael Blomqvist. Aquests dos personatges són els que ella, una mica al seu aire, perquè és una hacker però és molt independent i fa les coses a la seva manera, està una mica fora del sistema, i ell, que és un periodista que se qüestiona moltíssimes coses, comencen a investigar doncs, uns fets que, de fet, amb ella li passen primer, saps? Vull dir, és ella la que també se sent protagonista o víctima de lo que acaba passant a les novel·les. Fans d'aquest fenomen, del fenomen Millennium, doncs ens van quedar una mica com a...
A més, ara ho estava llegint, va morir fulminantment d'un infart de miocardi, eh? Mm-hmm.
Sí. Sense
viure el que ha suposat.
No, exactament, perquè a més ell ell va entregar això, es va publicar i no va poder acabar de viure. No va gaudir d'aquests premis que ell va recollir amb aquestes 3 novel·les. Doncs què van passar? Van tenir la idea de que una altra persona reprengués aquesta trilogia. Aquesta altra persona se diu David Lagercrantz, i va escriure 3 novel·les més, que són les que tanquen la saga Millennium. Les 3 novel·les que va escriure són El que no et mata et fa més fort, la segona, L'home que perseguia la seva ombra, i la tercera, La dona que va viure 2 vegades. Les 3 també amb els mateixos protagonistes, la Lisbeth Salander i el Michael Blomqvist. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, eh? Mm. Déu-n'hi-do. O sigui, però vull dir, això té un ordre, eh?
Sí, té un ordre.
Tu comences per un i acabes per l'altre.
Té un ordre perquè, tot i que cadascun dels llibres tenen casos diferents i els podries llegir, diguéssim, independentment, l'evolució dels personatges és el que passa amb moltes sagues de policies. O sigui, hi ha molts investigadors o molts detectius o detectives que fan... que tenen, o sigui, autors i autores que tenen sagues d'investigadors i investigadores, que els personatges fan una evolució.
Clar, 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 clar.
Llavors, clar, les coses també, a part de la vida professional, que seria la feina d'investigar, tenen la seva vida personal, i aquesta vida personal també va evolucionant.
Uh-huh.
Per tant, sí, te'ls pots llegir per separat, però tenen una...
Però t'enriquirà més, i a més t'aniran encaixant peces d'un llibre a l'altre.
Clar, aniràs entenent per què es comporta així aquest personatge.
Molt bé.
Sobretot per això, perquè sempre els protagonistes són els mateixos.
Clar. Doncs 6 llibres de Patac.
De Patac.
Aviam, però vull dir, te'ls pots posar com a deures durant un any, 2 anys o 6 mesos, com tu vegis. Vull dir que això cadascú.
Si tens temps, a més són llibres de moltes pàgines, però se llegeixen ràpid perquè són novel·les que t'atrapen, que tens ganes de continuar llegint.
Si no heu vist crec que hi ha adaptació al cinema d'això.
Ah, sí, exactament, també ja tenim una adaptació al cinema.
Per tant, si teniu tentació de llegir-ho i no heu vist, primer llegiu.
He de dir que les pel·lícules estan molt ben adaptades, eh?
Clar, devia de ser un repte també pel David Lagercrantz, aquest.
Sí, clar.
És a dir, escriu com tu vols o escriu adaptant-te al que havia fet l'altre?
Clar.
No sé, perquè clar, si has de seguir la saga, no es pot notar una diferència de narrativa molt gran, no?
No.
Vull dir, hauria de semblar-se.
Sí.
Bueno. També és interessant.
Són, a més, unes novel·les que ara estava pensant que són molt, molt d'acció, perquè hi ha novel·la negra que és com a més... més d'investigació. O sigui, aquí sí que hi ha molta investigació, però hi ha molta acció, també. Uh-huh. I llavors, quan es van passar al cinema, es va veure molt aquesta acció. Es podria comparar amb un 007, saps?
Val.
Vull dir, amb aquest tipus d'acció, de corredisses, de persecucions... I tot això. Està molt bé.
Bueno, doncs amb aquesta proposta m'ha acabat el programa d'avui i el de la setmana que ve. Clar, ja n'hem fet 3 i 3, 6. Doncs no, aquesta és una, la primera.
Aquesta és una. Quan tenim, anem bé de temps?
Bueno, anem bé, et queden 3 minuts, com el que diu.
Me queden 3 minuts. Llavors, molt ràpidament et recomano dos.
No,
sí.
Vinga, sí.
Vinga. Una altra que, a més, també té una adaptació al cinema, que és Estranys en un tren. De la Patricia Highsmith. Jo aquí la Patricia Highsmith la vaig recomanar per una novel·la que es diu Carol, que se sortia una mica de lo que ella llegia, ai, escrivia, perdó, perquè la Patricia Highsmith escrivia moltíssima novel·la negra. Entre d'altres, Ripley, per exemple, que també van fer versions cinematogràfiques. Doncs la que te recomano és Estranys en un tren, que la va escriure la Patricia Highsmith el 1983 i que va convertir Hitchcock en una pel·lícula.
Ah.
Que també és una és un llibre fantàstic. Explica la història de dos homes que estan desesperats perquè... Bueno, estan desesperats i els agradaria matar amb algú, cadascun d'ells, a la seva, bueno, a la seva vida, no?
Uh-huh.
I es troben en un tren, en un vagó de tren, i comencen a parlar, i llavors un d'ells pren la decisió de que l'un mataria la persona que vol matar l'altre i l'altre a la persona d'un. Sí.
Ens canviem les feines.
Exactament. S'intercanviaven els assassinats.
Això. I així no serem sospitosos.
Exactament. Així comença aquesta novel·la que t'atrapa, perquè és un joc de caçador, de presa...
Aquest te l'has llegit?
Aquest me l'he llegit, sí.
I quan vas... Bueno, anava a dir, clar, quan vas saber qui és l'assassinó, perquè ja se sap...
No es tracta tant d'això, sinó com tot el que remou aquesta decisió.
Ahà.
O sigui, després depèn d'aquesta decisió, què és el que passa.
Ah,
saps? I com un ho té claríssim i l'altre no tant, no? I tot això. Està molt bé. És una novel·la negra, però és com a molt de pensar, no? De sentir-te atrapada a vegades que en coses que vols fer o que no vols fer, però les circumstàncies t'han portat i no saps com, estàs dient que sí a algo que potser no voldries fer, de veritat. Està molt bé.
Molt bé. I la darrera?
I la darrera, El carter sempre truca dues vegades...
Aquest sí que està basat en... Bueno,
no, vull dir,
la
pel·li
està basat en aquest, sí, clar.
Sí, també hi ha una pel·lícula.
La de l'Angelica Houston i el Jack Nicholson.
Exactament. Uh-huh. Això sí que te'n recordes.
Sí.
L'autor és James McCain i la van escriure l'any 1934. És una novel·la que per l'època que es va publicar, l'any 34, va ser... Bueno, va escandalitzar moltíssim perquè hi ha una barreja entre sexe i violència... Uh-huh. Que va escandalitzar les autoritats de Boston. Va estar prohibida a Boston, no es va poder publicar ni llegir, de fet. Sí.
Però això és com posar portes al camp.
Bueno, te'n vas a un altre lloc a comprar-ho, exactament.
O sigui, just tu digue-li a una població, això ho prohibim perquè és escandalós, perquè la gent li agafi més ganes de llegir-ho. Sí. És que però això funciona així.
La moral de l'època...
Ja, però això funciona així.
Sí, sí. Ai. Doncs, bueno, parla d'en Frank, que és un rodamón i un estafador, que comença a treballar en un restaurant a Califòrnia, i en aquest lloc s'enamora de la Cora, que és la jove esposa de Nick el Grec, el propietari de l'establiment. Uh-huh. I res, com que ella no suporta el seu espòs, entre tots dos fan un complot per assassinar el Nick. I ja està aquí. Ja fins aquí podem llegir. Està molt bé, és una molt bona novel·la d'intriga i sobretot perquè et planteja moltes... No, el mateix, no? És com a... Què passa quan has comès un assassinat o quan el vols cometre o tot el que...
Ja. Bueno, la pel·lícula, com us deia, està protagonitzada per l'Angelica Houston i el Jack Nicholson, que, per cert, en el moment de fer la pel·lícula eren parella.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah.
Van estar uns quants anys junts, del 73 al 89. Ho estava mirant ara.
Molt bé. Però... Tens aquí l'ordinador i estàs
sí,
mirant.
Sí, estava mirant. Sí, perquè el Jack Nicholson m'agrada molt com a actor i per això em sona. De totes maneres, primer llegiu el llibre i després clar, mirem la pel·lícula.
Jo estic recomanant llibres, jo no estic recomanant llibres. Pel·lícules, jo no, estic no. recomanant llibres.
El Carter sempre truca dos cops, Estranys en un tren, i després hem parlat avui de la saga Millennium, que comença amb els homes que no estimaven les dones. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs...
Estira del fil.
Cinc llibres. Això, estira del fil, perquè són cinc llibres més, eh?
Sí.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
De res, igualment.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya tenemos el dato confirmado del IPC del mes de enero. Lo que nos dice es que los precios han subido un 5,9% en un año. Es una décima más que el dato adelantado que conocimos a principios de este mes. El dato es llamativo porque este IPC ya recoge los efectos de las medidas aprobadas por el gobierno para bajar el IVA en alimentos básicos. Y a la hora de llenar la cesta de la compra se nota la rebaja, pero con matices. Vamos a coger dos elementos que están excluidos de IVA. Por ejemplo, los huevos y la leche. Durante el mes de enero, los huevos han bajado un 1,5% y la leche exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues que esta rebaja de un punto y medio en este mes de enero se queda muy lejos de todo lo que ha subido en un año. Los huevos en total un 27% y la leche todavía un poquito más, un 33%. Esta diferencia notable hace que los precios de los alimentos sigan subiendo a pesar de aplicarse esa rebaja del IVA. Lo que ocurre es que la medida se limita a recortar los impuestos directos, como el IVA. Pero esto es solo una parte. Hay más factores que han hecho subir el precio. Es decir, puedes rebajar el IVA de la leche, pero si los costes de producción para un ganadero siguen siendo altos por el precio de la energía o, por ejemplo, también del pienso, o si trasladar esa leche cuesta más por el precio del combustible, al final el coste del producto puede seguir subiendo. Ahora bien, lo cierto es que este es un IPC contenido en el que vemos que los precios van moderando su subida. Se nota, por ejemplo, en la electricidad, cuya factura comparada con el año pasado ha bajado un 40%. Acuérdate de que precisamente el año pasado por estas fechas, en la víspera de la invasión de Ucrania, la electricidad comenzaba a marcar precios récord. Ahora, con el precio del gas topado y con un mercado más estable, pues el precio de la electricidad está más contenido. También contribuyen las ayudas que se han puesto en marcha en los transportes públicos, que han hecho bajar los precios de los billetes de forma notable. No es lo mismo que un abono de 10 viajes, por ejemplo, en Madrid, te cueste 12 euros a que te cueste 6, como se está pagando ahora. Esto también contiene los precios. De la misma medida, el inicio de la temporada de rebajas ha hecho que caiga entre un 15 y un 20% el precio de las prendas de vestir o el calzado en este último mes. Bueno, pues todo esto ayuda a contener, como te estamos contando, la subida de la inflación. En conjunto son buenas noticias porque suponen menos gasto, pero no deberíamos perder de vista que el periodo de rebajas va a terminar y las ayudas al transporte o la supresión del IVA, por ejemplo, pueden retirarse, como pasó en el caso de la ayuda al combustible. Es decir, son elementos artificiales y temporales que modifican los precios a la baja. El problema está en qué pasará cuando desaparezcan. Y esa es la clave, que el IPC nos está moderando por sí mismo. Y esto es justo lo que indica la inflación subyacente, que sigue marcando récords hoy también, con un 7,5% de aumento en el último año. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que desde hoy hasta el próximo 31 de marzo ya se puede solicitar a través de la página web de la Agencia Tributaria el cheque de 200 euros que el gobierno ha puesto en marcha para paliar el incremento de la cesta de la compra, precisamente. Ahora bien, los requisitos para recibirlo son varios. La renta máxima por familia no debe superar los 27.000 euros brutos anuales o que los beneficiarios no estén recibiendo ya el ingreso mínimo vital. Y la primera ministra de Escocia acaba de presentar su dimisión tras 8 años en el cargo. Sin especificar por qué renuncia al puesto, Nicola Sturgeon ha perdido el apoyo de la población escocesa tras aprobar una ley que permite cambiar el sexo a los 16 años sin necesidad de un informe médico previo. Mañana aquí en España el Congreso dará luz verde a una norma similar impulsada por Unidas Podemos. Y 9 días después de los terremotos de Turquía y Siria, y cuando parece que ya no hay motivos para la esperanza de encontrar más supervivientes, siguen produciéndose pequeños milagros. Los equipos de emergencia han rescatado a una mujer de 45 años que ha permanecido sepultada, ojo Pilar, nada más y nada menos que 222 horas atrapada bajo los escombros de su casa. 222 horas, ¿eh? De la marinera. Bueno, y 24 horas antes de que el Congreso apruebe la nueva ley del aborto, las confesiones religiosas se han unido para pedir de forma conjunta la protección de toda vida humana. El documento que han firmado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal asegura que en las últimas décadas se está legislando contra los principios del Creador y el derecho a la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pagó más de 1 millón de euros a un vicepresidente del comité de árbitros.
Se ha conocido esta mañana que la Fiscalía investiga unos pagos que el Barcelona realizó entre 2016 y 2018 por una cantidad de 1.400.000 euros a José María Enríquez Negreira, que era vicepresidente del comité técnico de árbitros. El Barcelona ya ha reaccionado a esta información. Vamos a Barcelona, COPE Barcelona. Más detalles, Joan Ballori.
Según esa información del programa Que Tis Jugues de Ser Catalunya, los pagos se remontan a la época de Gaspar y siguieron durante las presidencias de Laporta, Rosell y Bartomeu hasta 2018. El Barça ha emitido un comunicado admitiendo que en el pasado se contrataron los servicios de un consultor técnico externo en el que se incluían informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional, práctica habitual, dice el comunicado, en los clubes profesionales. Acaba el comunicado del Barça diciendo que emprenderá acciones legales contra quien dañe la imagen del club con insinuaciones contrarias a la reputación del club.
Mañana tenemos Europa League, juega el Barcelona, recibe al Manchester United a las 7:45, también juega el Sevilla que recibe al PSV a las 9:00 p.m. y hoy hay un partido de Liga a las 9:00 en el Bernabéu, Real Madrid-Elche, es partido aplazado por el Mundial de Clubes, es el segundo contra el colista y lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Dimecres, 15 de febrer, per sobre dels 12 graus, hores d'ara ja a la ciutat de Lleida. Avui ens hem quedat a una mínima d'un grau positiu. Hi ha molts llocs de la demarcació de Lleida, no s'ha baixat sota zero. Mira, és bon moment per marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i preguntar-li al Moisés Camuñas què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores que continuï predominant a la província de Lleida el temps estable en general, amb cels poc nuvolats, amb alguns intervals de núvols alts, amb unes temperatures en les màximes que no canviaran gaire, amb valors màxims de 16 graus a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 15 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 14 a Tàrrega i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuaran en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats o clars, tot i que durant el matí no es descarten alguns bancs de boira, sobretot a zones de la depressió central, amb unes temperatures que demà no canviaran massa, amb màximes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Balaguer, la màxima serà de 14 graus a Lleida, capital, i a Tàrrega, i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1:08, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La balança comercial de Lleida, que és la relació entre exportacions i importacions, ha establert un nou rècord l'any 2022 en superar el màxim històric de l'exercici anterior. El total d'intercanvis comercials realitzats s'eleven als 4.775 milions d'euros, segons les dades elaborades per la Cambra de Comerç de Lleida, que pren com a referència les operacions comptabilitzades pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària. De les dades publicades de l'any 2022, destaca que el valor de les exportacions lleidatanes s'ha duplicat en els darrers 11 anys, ja que l'any 2011 aquestes pujaven a 1.444 milions d'euros i el 2022 van arribar als 2.977 milions, un 18,6% més que l'any 2021. Ara, amb aquesta balança comercial del proper any, del que estem vivint, del 2023, segurament no sortirà molt beneficiat el tema de l'oli. I per què? Doncs perquè ja ens ha dit la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya que aquesta campanya d'oli d'oliva 2022-2023 la producció baixarà fins a les 15.000 tones. Això és molt o poc? Doncs mira, et dic que és un 52% menys respecte a una campanya mitjana. Ja al setembre, que ja es veia que no venia bé la història, ja s'havia fet una previsió de 19.000 tones, que ja era molt baixa. A final de gener es va haver de rectificar encara més a la baixa i es va fer una previsió llavors de 16.000 tones per a quedar-nos ara amb les 15.000. Això, evidentment, farà que, entre d'altres, la Comissió de l'Oli d'Oliva de la Federació es reuneixi i amb responsables de la Conselleria d'Acció Climàtica per reclamar mesures urgents perquè és una xifra tan baixa que posa en perill moltes explotacions. Anava a dir, ja hauràs notat que un està refredat. Però clar, és refredat o és grip? Perquè resulta que els casos de grip segueixen pujant, gairebé s'han doblat en la darrera setmana a Lleida. Això sí, especialment en nens, on, per desgràcia, tampoc entraria. Però vaja, podria ser grip o podria ser refredat, perquè és que depèn de com és el grip cada any, doncs a vegades és difícil de separar-ho o diferenciar-ho d'un refredat. Siguin com siguin les històries, ja saps que des de la setmana passada no és obligatori l'ús de la mascareta en transports públics, i a d'altres llocs ja fa molts mesos que no, però els casos de grip segueixen pujant. Han pujat bastant, eh? A Lleida n'hi ha 552 entre el dia 6 i el dia 12 de febrer. Per tant, ull, si ets persona vulnerable, doncs ull que, a veure, hi ha casos de tot, ja saps. Hi ha gent que diu, escolta, jo és que la grip l'he passat que ni m'he assabentat, i d'altres que han estat una setmana al llit i que tot sigui com això. Però si ho podem evitar, doncs millor. Ja saps com ho hem de fer, doncs això, de la distància física, que no social. Pots dur mascareta, no passa res. O sigui, que no sigui obligatòria no vol dir que estigui prohibida, que és que tenim aquesta tendència a pensar. Dius que ara està prohibit. No està prohibida la mascareta al transport públic. Simplement que no és obligatori, però pots pujar amb mascareta si ho creus oportú. De fet, hi ha gent que ho fa, i jo crec que la pandèmia ha portat aquesta història, que ja no ens sembli estrany que una persona vagi amb mascareta. Jo, sense anar més lluny, des del cap de setmana que estic refredat, doncs vaig amb mascareta a molts llocs per protegir a la resta de la gent, i no em sento que ningú em miri estrany. I segueix ben gent, molta menys, però que van al supermercat amb mascareta, o que van al cinema amb mascareta, o que van a un lloc on hi ha concentració de persones amb mascareta i no passa absolutament res. Per tant, que no sigui obligatori no vol dir que s'hagi prohibit, ni molt menys. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Cope Lleida. Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'Info Cope Lleida, que, a més, ens escoltes cada meitat de la setmana, però que ens pots trobar també a la nostra web, infocopelleida.com, i escoltar-nos també a través del nostre podcast. Ben acompanyats, com sempre, des dels estudis, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Molt bon dia. Com estàs?
Estic bastant millor, eh?
Sí?
Bastant millor.
Has millorat des de dilluns, que et vaig veure allí al carrer fent ràdio i...
Dilluns va ser el Dia Mundial de la Ràdio, i per celebrar-ho ho vam fer amb clima lleidatà
bon matí. Bueno, és època de fred.
A veure, jo he estat refredat tot el cap de setmana, com bon treballador em poso malalt els caps de setmana.
Sí, m'agrada.
I el dilluns a treballar. Però bueno, mira, escolta, refredat toca bé. Bastant millor, gràcies, Jaume. I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Estamos todos.
¿No? Yo siempre estoy bien. Si es que los autónomos, sabes que no. Pero nos podemos poner enfermos.
El fin de semana.
Yo tengo eso, sí. Del fin de semana arrastramos.
Ay, Dios mío. Jaume, què parlem avui?
Ja ho veus, la refredat és un clàssic de cada hivern.
Sí.
Doncs aquesta setmana anirem de clàssics, no? Doncs tornen els clàssics aquesta setmana, ja que últimament hem comentat conceptes com aquesta IA, aquesta intel·ligència artificial, que en continuarem parlant, eh? Això no ha acabat aquí, només ha fet que començar. Però també no volem deixar de comentar la realitat del dia a dia. I en el dia a dia, un clàssic, el Canon digital.
Ja ens havíem oblidat d'ella.
Doncs sembla que li donarem un tom més.
Vaja.
Nos hemos olvidado, pero lo pagamos, ¿eh?
Sí. No.
Doncs ja ho sabeu, li donarem un tot més, segurament. I després un altre clàssic, el warning. Ull amb els missatges que rebem. Que això no pare, eh? Vull dir, per molt que parlem d'intel·ligència artificial, aquí els ciberdelinqüents continuen estant matí i tarda i nit, 24 hores, eh? O sigui que, ull. I un altre clàssic, el Showtime, les plataformes de televisió. Ja tenim data. O sigui que el show continua amb les plataformes de televisió, en parlarem. I nou descobriment de bateries sense liti. No volem deixar mai de parlar d'aquestes bones notícies, i aquesta sembla que és una bona. Bueno, almenys és una esperança, no? Tenim aquí amb el tema de les bateries. Preparats tots per comentar-ho tot plegat, i per començar no volem deixar passar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, explicarem el concepte DHCP, o DHCP. ¿Vale? DHCP. I veus, ostres, com tens el DHCP? Com no sé què? No sé... I això què carai és? I què fa? Doncs ho explicarem. I com també, doncs, temes en tenim, però primer no volem deixar passar de part d'aquestes bones costums, i el David, com sempre, només comença, ens porta una efemèride. David, fins a quin any viatgem avui?
Bueno, pues mirad, nos vamos a ir muy cerquita a 1994 y a ver todos estos fanáticos de la manzanita mordida, a ver si saben un producto que existió, el primer producto, y es que se lanzaba precisamente un proyecto que era la Apple Quick Take. ¿Y eso qué es?
¿Y eso qué es?
¡Oh! Pues mirad, es una línea de cámaras digitales que empezó a desarrollar Apple en 1992. Salió a la venta en 1994 con esta Apple Quick Take 100. Era una cámara que se conectaba al puerto de serie del ordenador, y que en los siguientes 3 años Apple incluso lanzó 2 modelos más. El Apple Quick Take 150, que se lo fabricaba Kodak, y el Apple Quick Take 200. Fabricado por Fujifilm. Fijaros, dos fabricantes que hoy día ya no existen.
¿Vale? Yo només volia fer un comentari. El 94 era tot una revolució, una novetat, perquè encara no hi havia càmeres digitals, i avui ja han desaparegut.
Sí, sí, por supuesto, pero que esto era una cámara digital, además, que se conectaba al puerto de serie, podías hacer fotos, se conectaba al puerto de serie del ordenador y podías descargar todas estas fotos.
Sí.
No tenías aquí, es que se la estoy enseñando aquí a los compañeros. La foto es una cámara, como veis, la colgaremos en las redes para que lo veáis. Bueno, pero esta Quick 100, la verdad que fijaros, ellos hicieron el primer modelo con óptica y con tecnología de los demás, e hicieron las características y el desarrollo para que los siguientes modelos se los fabricaran otros, como fueron Kodak y como fueron Fujifilm. Fijaros que estos siguieron fabricando películas de cromo y tardaron muchísimo más tiempo en sacar cámaras digitales ellos mismos, ¿no? Para intentar recuperar un poquito el mercado. Con lo cual, al final, fijaros, los señores de la manzanita mordida tenían la cabeza en tantos sitios que ha habido productos como estos que han estado en el mercado cuatro años han pasado sin pena ni gloria y casi todos los fanáticos de la manzanita mordida no lo conocen.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994 amb tot un referent històric com l'efemèride. I aquesta notícia que ens ha portat, o aquesta efemèride d'aquesta càmera digital, no? Imagina't, al 94 hi ha càmeres digitals i avui en dia, el 2020, ja són història totalment, no? Però, bueno, sempre és bo fer aquesta culturilla, no? I ara sí, ara anem a la culturilla. Ara toquen
conceptes bàsics.
I avui ho avançàvem, no? DHCP. Què vol dir DHCP? Perquè el fan, al cap i a la fi, això és un acrònim.
Sí, claro.
Sí, com quasi tot a informàtica i a internet, eh?
Es un protocolo de configuración dinámico. Es un equipo que tiene un protocolo para configurar IPs dinámicamente. Lo podemos decir en inglés, ¿eh? Configuration Protocol. Pero al final es que si lo traducimos ya dice qué es lo que hace.
Yo sencillamente te lo digo, ¿eh? Porque voy a buscar, ¿eh? Dynamic Host Configuration Protocol.
Protocolo de configuración dinámico. Host es el aparatito, o el cacharrito, o el sistema. El sistema que hace la configuración de un protocolo dinámico. ¿Qué significa esto? Esto lo que se dedica, y al final, mirar, DHCP. Si alguien ha abierto un manual o una ayuda o ha tenido que consultar una ayuda o ha entrado en su router o en cualquier tipo de router, siempre ha visto DHCP.
Ordenador,
en la tarjeta de red, DHCP, automático, sí o no. Entonces, o tienes que ponerlo en una IP o lo pones automático. Claro, ¿qué ocurre cuando sales a la red además? Que si hay dos IPs que son iguales, se chocan y se anulan las dos. Entonces ya no te podrías conectar ni podrías navegar por Internet. Entonces, navegas por Internet con una IP dinámica para que estas vayan cambiando y todos los servidores, es decir, todos los ordenadores y todos los equipos que haya en la red, no se peguen uno contra otro porque tengan la misma IP y se puedan comunicar entre sí. ¿Cómo no el DHCP, igual que hemos contado en otros conceptos básicos, funciona hacia afuera o hacia adentro? Normalmente en las empresas, incluso hacia adentro, no se configura el DHCP. Cada equipo tiene un nombre y tiene una IP dentro.
Y ho deixem automàtic.
Exacto.
Perquè així és més fàcil.
En casa sí, tenemos todos automático y entonces el router de casa está dando tanto IPs dinámicas y diferentes a cada uno de los cacharritos que hay dentro de la red, como al salir fuera. Estamos saliendo todos con una IP y por la tarde salimos con otra y a los 10 minutos salimos con otra IP. Entonces, el Dynamic Host lo que se preocupa es esto, de que no haya dos IPs iguales para que choquen, y para que no puedan chocar y se puedan comunicar todos los equipos.
Doncs ja ho sabeu, quan escolteu la paraula DHCP o l'acrònim DHCP, senzillament vol dir això que ens ha explicat el David. Ja veieu que som uns friquis, som uns pequis, cada dimecres estem aquí, i com no, si és dimecres estem a Copa Lleida, doncs avui els friquis tequis en antena. Ara sí, ara comença
la tertúlia fric.
Doncs tornem als clàssics en aquest cas, amb l'impost que es van inventar del cànon digital. Doncs ara sembla que li donarem un tot més. I com que els terminals són els cassets, els Walkmans o les ràdios d'avui en dia, i cada dia són més econòmics, doncs aquí sembla que han trobat marge per revisar aquest impost.
Clar,
com penseu que acabarà aquest tema?
Primer anem a recordar que caram era el cànon digital. O sigui, el cànon digital al final es va inventar, o se'l van treure de la màniga quan es va popularitzar les gravadores de CDs als ordinadors, en la que la gent ja vam acabar no comprant un CD gravable o una caixeta de 10, sinó bobines de 50 o de 200. I davant de que
sí, clar,
tota la gent es pogués fer còpies dels seus CDs de música, per exemple, o informàtics, i com que això no es podia controlar de cap manera, van dir, bueno, mira, saps què? Ens inventem un...
La meva pregunta és, per què no ho van treure, això, quan hi havia cassets?
I el gravem directament sobre els dispositius que es poden gravar.
No, a ver,
fes una pel que vulguis.
Jo en esto, perdonadme, pero es que soy un poco heavy y bastante crítico. Es decir... Este impuesto es, tú eres un pirata y un chorizo, ¿vale? Y lo vas a ser. Entonces, como lo vas a ser, te voy a cobrar un impuesto. Vamos a ver, señores, hoy día, pero este impuesto...
A ti también te lo cobran.
A todos. Por eso digo, es decir, tú eres culpable y no puedes demostrar tu inocencia, con lo cual vas a pagar cuando te compras un equipo que pueda almacenar. Vamos a ver, señor, si yo estoy pagando plataformas de televisión streaming, si yo estoy pagando un Spotify, un Music o un Amazon Music y demás, con lo cual yo no estoy, ya estoy pagando los derechos de reproducción, todo eso no lo puedo guardar en mi equipo, solo lo puedo guardar de forma offline si estoy pagando una licencia, estoy pagando mi licencia de Office, de tal, y me estás cobrando porque mi equipo tiene un disco duro, tiene una cámara o tiene tal para almacenar, pues señores, perdónenme, volvamos a la piratería porque ya me están cobrando para ello, ¿no?, del canon digital. Pero bueno, además no se queden ahí, sino que encima lo subimos. Es decir, según el tipo de memoria que vaya a tener tu equipo, pues ahora mismo te vas a grabar una cuantía de 3,25 o 3,75 euros más. Un reloj, 2,5 euros, porque la memoria es más pequeña. Pero, oiga, pero... Es que me están cobrando per se por algo que hoy día no tiene ningún sentido, pero ninguno.
Però qui anava, fixa't, per exemple, un exemple normal, el David Casero. Dic ara perquè el veig, o jo, que estic aquí. Porta un Apple Watch al canell. Això paga Canon Digital. Té un iPhone, un mòbil, és igual. Ha pagat Canon Digital. Té un portàtil de fa 12 anys a sobre de la taula. Ha pagat Canon Digital d'aquestes tres cosetes. Però és que a casa, com tinguis un Apple TV o un Smart TV que té memòria de magatzematge, ja has pagat Canon Digital una altra vegada. Qualsevol ordinador has tornat a pagar Canon Digital una altra vegada. Què caram se n'ha fet del que s'ha recaptat amb el Canon Digital? Perquè, clar, al final es recapta molts diners, eh?
Sí, sí.
Què s'està fent?
Un disco duro, vamos a pagar ahora casi 7 euros por un disco duro. Quien se quiera comprar un disco duro para hacer la copia de sus fotos y no perder las fotos su vida. Bueno, pues como son tuyas y son tus fotos, además te vamos a cobrar un Canon Digital por si acaso guardas allí otras cosas que son piratas. Pero, oiga.
No, y llavors, pregunto, llavors, ¿qué pasa? ¿Quede blanquejat si piratejo con que ya he pagat el Canon? Es que, claro, es un punt que ya no saps.
Un CD grabable, 8 céntimos. Si es regrabable, más. Pero como se lo puedes grabar una vez, pues 8 céntimos.
No sé, ¿per què ho han fet, això? Perquè ara ja no es compren CDs...
I
volen posar els telèfons mòbils perquè...
I que sepas que en la ley aparecen las cintas VHS y aparecen las cintas de cassette. Y pone que estas están exentas. Con lo cual hay que pensárselo.
Sí, imagínate.
Vamos a empezar a coger cintas de cassettes y a grabar ahí lo que queramos.
Si anem a piratejar fent discos de vinil y trae las de cromo, ¿eh?
No, y ahora te paso Avatar 2 en VHS.
Bueno, a mí me sembla que con que cada vegada la tecnología es millor y el cost es menor, doncs diuen, aquí pues, no ho notaran la gent. Posem aquests 2 o 3 euros
ja,
més...
Però,
i
això no ho notaran, però per a què no ho notaran? És
no
a dir,
ho notaran,
què soluciones amb aquest impost? Enriquir algú, perquè que si no, claro, no serveix absolutament
per a res. Des de 2017, més de 67 milions d'euros.
A fany recordador.
¿Vale? Entonces, vamos a ver, señores, que para qué.
Vinga, va, anem a veure, perquè de clàssic a clàssic. Un altre clàssic, els lladres no paren, sempre estan desperts a tota hora, i un clàssic és que tan aviat t'envien un missatge SMS, et diuen, ui, te l'he enviat per error, me'l pots reenviar? Què passa immediatament?
Sí, bueno, esto ya lo comentamos un poquito con lo del tema del código de verificación de WhatsApp, que hubo una muy gorda y mucha gente además nos escribía a la radio diciendo, ya él la ha pasado.
Una cosa es el WhatsApp, pero cuando...
No, pero el tema es que recibías un SMS con el código, recibías un WhatsApp, oye, ostras, he perdido el tal, pásame del SMS, aquí nos vamos al SMS, ¿vale? Es decir, hay un SMS de...
Pero si el código es del WhatsApp, pero si el código es del banco...
No, correcto.
Ja, però si, aquí el que heu de saber és, l'has demanat? No. És que te l'envia una altra persona perquè l'ha demanat l'altra persona i tal. Pues torni-la a demanar.
Básicamente lo que hace es robarte todos los datos de la agenda y todos los grupos, ¿vale? Para difundir precisamente todo eso, ¿vale?
Sí, quan et demanin, ui, t'he enviat un còdic per error, No li donis perquè pensa malament.
No contestis. No contestis al missatge que et diuen. És que no contestis ni per dir que no. No.
Exacto. Normalmente este viene así, es como el que este ya se hizo viral, ya os digo, ya hace un año lo comentamos y se hizo viral, pero ahora ha vuelto. El tema es...
No, ha vuelto no, es que no para, pero es que últimamente encara més.
Tú recibes un WhatsApp, oye, ostras, por error me estoy instalando el WhatsApp y te he enviado a ti sin querer el código de verificación. Entonces, es verdad que WhatsApp, y esto es cierto, que WhatsApp te ha enviado un código de verificación, porque lo que están intentando es instalarse tu WhatsApp. Entonces, tú a esta persona le envías el código y automáticamente pierdes todo el WhatsApp, todo el contacto, y se ponen a enviar a todos los contactos de tu WhatsApp. Ajá. ¿Me he explicado?
Sí, por favor.
Yo cojo ahora mismo, me pongo en WhatsApp y digo, venga, alta de WhatsApp en mi móvil, y meto un número de móvil al azar. Entonces, a esa persona le va a llegar un código de verificación, ¿vale? Pues ese código de verificación es el que yo necesito para robarte todos los datos. ¿Qué ocurre? Que esto te lo envía alguien de tu agenda y alguien con el que estás hablando, que le han pirateado. Con lo cual, claro, oye, no, es que la madre de no sé quién me ha pedido tal y, oye, se lo he enviado y de pronto me ha desaparecido todo. Doncs, ese és el comentari de tot el món.
Doncs vinga, aquí només volíem posar un altre clàssic, no? Aquest warning que de tant en tant aquestes notícies que avisem, ¿vale? Doncs que...
Va, estem quasi bé sense temps, però tenim dues coses per dir encara.
Vinga, va, showtime, som-hi. Tenim ja...
Jo aquí sí que em donaré d'alta.
Sí?
I a més seré dels primers.
Jo hay una cosa que les tengo que decir que ole. Y es que sea un buen contenido, sea malo, porque a priori dicen que, fijar, que va a tener contenidos que desechan HBO Max Europa y demás, ¿no? El tema es que han dicho, oye, si te suscribes y me firmas una suscripción de Wise para toda la vida, desde el primero 2,99 euros, no te voy a subir el precio.
Bueno, no. La oferta es, te hacen un 50%... Y si en el futuro suben la cuota, a ti te mantendrán el 50% de esa nueva cuota. Si no, 2,99.
5,99 medios para celebrar la llegada a nuestro país. Y por tiempo limitado se podrá conseguir tener la suscripción a mitad de precio, 2,99, para toda la vida.
Bueno, yo he llegit unes altres excepcions, però bueno, escolta, perfecte.
Lo leeremos.
Que jo seré, jo m'acollirem amb aquesta, saps per què?
Digue'm.
Perquè ja Star Trek... Es que ya Star Trek, y por tanto...
En Amazon también lo tienes.
Pero lo van a sacar.
Ah, ¿lo van a quitar de Prime?
Claro, lo van a ir sacando y va a ir aquí. Pues.
Además, yo he visto todo lo de Star Trek.
Yo también.
Pero la productora s'agafa les seves sèries...
Pero les noves de Star Trek només están a Showtime. Bueno, eso es una manera de parlar.
Dicen que es un duro golpe que le va a dar a Netflix. El tema es que ahora mismo todo de las plataformas, claro, hay un rebomborí tremendo, ¿no? El tema de Dazón con la subida de precios, el tema de Netflix entre los precios... el contenido últimamente y además los cortes estos del tema de IPs y de poder tener tal. Disney se está asegurando los ingresos más por Movistar que por ellos solos. Bueno, la verdad que hay un movimiento bastante gordo. Prime incluso sube, lo que pasa que Prime al final son 1 millón de servicios que ni usas, están pareciendo un poquito a Google. HBO, Juego de Tronos y poco más que le haya triunfado, aunque hay series muy buenas que os puedo recomendar, White Lines, tal. Pero bueno, al final están siendo plataformas que cada vez son más caras y el contenido, bueno, pues ya hemos aprendido y somos más selectivos. Al principio de la vorágine de las series nos hemos tragado de todo.
Sí.
Ahora no.
El problema también es que abans ya había una plataforma, después iba a haber 2, 3. Ahora es que ya ni a moltes.
Bueno, casa. Showtime, 28 de febrero, y a priori nos podremos suscribir por 2,99 euros al mes o 5,99 euros.
Pues nada, ya os lo explicaré.
Venga, va, acabemos con una buena noticia porque, doncs...
Venga, aquesta es una d'aquelles notícies que t'il·lusiona, però que venen sense data.
Sí, científics espanyols desenvolupen bateries sense liti.
Sí. Las baterías al final lo que es una batería en sí, su descripción es que puedan coger energía y almacenarla.
Sí.
Para almacenarla se utiliza el litio, y ya sabemos todos el litio, lo que cuesta sacarlo, tal, material raro, cada vez hay menos, y la leche, ¿vale? Entonces, bueno, en la Universidad Complutense de Madrid están trabajando, han sintetizado un tipo de cerámica, ¿vale? y con este tipo cerámico, ¿vale? Es con el que, bueno, pues parece que son capaces de almacenar energía, porque claro, es que lo difícil es eso, almacenarla y retenerla ahí, ¿vale? Para ir soltándola poco a poco y que se pueda volver a almacenar, es decir, que al final sea un almacén.
¿Es lo que es una batería?
Exacto. Bueno, pero que a veces se nos olvida, por eso lo explico, con perdón.
Pero vull dir que se m'han pensat moltes de solucions revolucionàries, però que no arriben al mercat. A mi digue'm quan podré comprar la bateria.
El tema és que al final, bueno, pues...
Que està molt bé, que s'investigui,
però al final poder sintetitzar un material que no és un material raro, sinó que és un material que és material que hi ha i tal, pues bueno, pues tanto ja no la fabricació, el consum... Y bueno, y el precio, como no, que puede ir bastante bien para todos los consumidores. Y ojo, aunque esté muy de moda y nada lo sea al 100% en el mundo, ni nosotros mismos, ¿vale? Pero un poquito más verde.
Sí, señor. David Casero, como siempre, un placer.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien. A 4,99 euros el kilo. Solo hoy. Solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra. Sin más.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs camí cap a les 2 de la tarda, pràcticament 13 graus ja a la ciutat de Lleida. Jo, com que estic tancat aquí a l'estudi, mai miro, mai veig el sol. Crec que fa un dia assolellat, fa sol. Estem al febrer, és curiós, perquè ahir vam assolir una temperatura, em deia l'Armando, de 15 graus i mig de màxima. Però és que de cara al cap de setmana s'esperen temperatures de 16, 17, 18 graus de màxima. O sigui, poca broma, poca broma. Va, que comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats des del grup de dones Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui des de App Lleida ens acompanya la Laura Rabés. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia, feliç d'aquests 15 graus.
Ah, que sí?
Sí, sí, jo sí.
I sol? Però és que aquest any no ens podem queixar amb aquest tema del sol, vull dir, de les boires. Parlo de la ciutat de Lleida, la resta del territori, hi ha llocs on hi ha hagut molta boira, però aquí no, afortunadament. Ja ho sé que hi ha gent que li agrada la boira, vam tenir 4 dies de boira, ja està, no? Ja en tenim prou.
I amb covard, suficient.
Bé, escolta, al principi del programa et deia que avui és el Dia Internacional del Nen amb Càncer i que ens acompanyaria la gerent de la ASC contra el Càncer a Lleida, la Eva Figuera, que normalment doncs, parlem amb ella a través de línia telefònica, però que avui jo l'he convidat i és que no em diu mai que no, eh? Eva Figuera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
No em diu mai que no a res, ni per telèfon, ni entrevista, ni venir a la tertúlia. Escolta... Agraït,
faria un comentari que no el faig, però gràcies.
No, home, no, d'entrevistes, vull dir, d'escolta. A més, jo és que sempre truco a darrera hora.
Sí.
Veus? Quina mala fama.
És veritat, és veritat.
Sempre truco a darrera hora, però sempre m'atenem.
Però bueno, sempre és un plaer i per nosaltres tenir veu als mitjans de comunicació és fantàstic. Vull dir que agraït.
Eva Figuera, Dia Internacional del Nen amb Càncer. Uh-huh. Perquè hi ha càncer infantil, eh?
Sí, sí, sí. Es diagnostican al voltant de 2.500 casos a nivell de tot l'estat, uns 250 casos a nivell de Catalunya i uns 9-10 casos, la estadística que teníem ara més recent, uns 9 casos a Lleida, no? A província de Lleida, a l'any.
Clar, són edats tan baixes que el tema de la prevenció és difícil de portar-lo a terme, no?
Estem parlant de nens entre el 0, no? Als 14 anys, que seria on agafaria, no?, aquesta franja, i des de luego la prevenció...
Clar, aquí dius, és que han tingut mals hàbits. Escolta, no ho sé.
No, al final és un procés oncològic igual que el d'un adult, no? Al final són unes cèl·lules, no?, que es tornen boges, no?, i que se de
reprodueixen.
Es reprodueixen, no?, d'una manera diferent, no? I bueno, vull dir, no hi ha prevenció ni hi ha tampoc culpa, no?, de dir què hem fet o què no hem fet o què, no?, que quin procés hem portat perquè això acabi passant, no?
Això suposo que moltes famílies pensant, bueno, a veure què hem fet malament.
Sí, sí. I al final, pues imagineu, no?, si hi ha l'impacte de lo que suposa un diagnòstic de càncer, no?, amb una persona adulta, pues imagineu lo que suposa un impacte d'un diagnòstic de càncer contra natura, no?, amb un nen de 2 anys, de 4 anys, de, me dona igual, no?, començant una adolescència, no?, lo complicat que ja és una adolescència, no?, amb tot lo que suposa un diagnòstic de càncer, tot lo que és el procés purament mèdic, de tractaments, de cirurgies, de seqüeles, i tot l'impacte, que al final el càncer és una malaltia multifactorial que afecta tots els factors, no?, de la vida de la persona, no?, impacta ja, no?, a nivell social, emocional, espiritual, laboral, per les famílies, per els pares, econòmic.
Mm-hmm. Ara que parles de les famílies, recordeu que hi ha l'Associació de Famílies amb Nens amb Càncer, la FANOC,
sí,
que properament fan la seva activitat del posa't la gorra, uh-huh, que ja sabeu que és compres una gorra i amb això doncs ajudes a que ells mantinguin viva, per exemple, la Casa dels Xuclis, que és una casa que hi ha a Barcelona, justament a prop de l'hospital, on crec que es deriven tots els casos de tractament de càncer infantil, i perquè puguin estar doncs a prop de les seves famílies. Aquesta casa s'ha de mantenir i, per tant, doncs, aquesta és una activitat que duen a terme. Posa la gorra, que tindrà lloc aviat. Uh-huh. Si no, aneu a la web, a fanoc.org, i des d'allí trobareu tota la informació. Des de l'ASC contra el càncer a Lleida, Eva, vosaltres dueu a terme una activitat força maca, per això?
Sí, sí, sí. De la que estem, a més, molt orgullosos i de que és una mica la nostra activitat bandera. Portem 22 anys d'unes colònies que fem a la Vall d'Aran per nens amb càncer, entre els 6 i els 15 anys. Van començar nens de també d'hospitals de referència, no?, de Barcelona, Vall d'Hebron, Partaulí, Sant Joan de Déu, que són hospitals de referència d'oncologia infantil, i bueno, el projecte va anar creixent, i ara venen nens de tot l'estat, 100 nens. Portem ja pues, 22 edicions, al mes de juliol, a l'Alberguera Garona de Salardú, 8 dies, i bueno, pues és una setmana màgica. Si entreu a les nostres xarxes avui, a l'Instagram o al Facebook de l'Associació contra el Càncer Lleida, podeu veure un vídeo, un spot, molt, molt curtet, que és un resum però molt, molt xulo de lo que són aquestes colònies i de lo que impacten, no?, per lo que dèiem, no? Al final són nens que a vegades han passat tot un any hospitalitzats, tot un any sense veure, no?, amics, companys, i el poder estar allà i normalitzar. Al final són unes colònies, com qualsevol altres colònies, simplement, i que no és res important el tenir totes les garanties sanitàries, no? Venen 3 pediatres, hi ha infermers, hi ha psicòlegs, i bueno, pues el nen va cap allà pues amb el tractament, amb les pautes, amb la medicació que té que prendre, però puguem fer activitats a l'aire lliure.
Per la família també...
Descans familiar...
És un parèntesi per entendre'ns.
Descans familiar i repte familiar. Jo crec que el que més ens ha costat tots aquests anys ha sigut el guanyar-nos per un costat la confiança dels serveis hospitalaris, perquè, no?, perquè l'oncòleg, el pediàtric enviés a la família, no?, li digués, mira, hi ha aquesta informació, hi ha aquestes colònies, etc. I després guanyar-nos la confiança dels pares. Portàvem una nena de 7 anys des de Tenerife cap aquí, no?, 8 dies, que ha estat tot l'any hospitalitzada.
Ja que la cuideu-la bé, ja ho fareu bé.
Si ja és complicat per qualsevol altre nen, no?, que no ha passat per un procés oncològic, imagineu-vos, no?
Uh-huh.
Estem ja treballant, eh? Vull dir, ja les màquines ja comencen a treballar, el mes de gener ja comencem a conformar equips, conformem a treballar amb activitats, ja tenim la setmana reservada a l'Albert, vull dir que estem ja, en ello.
Necessiteu ajuda?
Necessitem ajuda, sempre necessitem ajuda. És un projecte molt car, com tot el que fem des de l'Associació contra el Càncer és gratuït totalment. No fa falta ser soci, no?, per rebre prestacions, i sí, sempre necessitem, vull dir, patrocinadors, col·laboradors, persones que es vulguin fer sòcies.
I com ho fem?
Pues al carrer Pallars número 25 o a les nostres xarxes, podem posar-se en contacte i estarem encantats.
Molt bé.
A més, intentem fer també una mica la traçabilitat al final del donatiu, no?, de la col·laboració. Vull dir que hi ha moltes persones, l'últim dissabte de Colònies, pues apropa, no?, el projecte, per conèixer el projecte, per conèixer els monitors, per conèixer les instal·lacions. Crec que és molt maco i ningú queda indiferent, des de luego que no.
On aneu aquest any?
A Salardú, sempre anem a Salardú.
Sempre és el mateix lloc.
Sí, a la Vall d'Aran tenim l'hospital a prop, tenim ja, no?, tota una xarxa, no?, que ens cuiden bé, no?, de recursos i de totes les necessitats que tenim per poder cobrir.
Molt bé. Bon lloc, eh?, el Pirineu Lleidatà, Gemma.
Sí, sí, sí. Sí, no?, i que el puguin gaudir els infants malalts de càncer, o jo també moltes vegades penso en totes aquelles persones que no poden gaudir el Pirineu per dificultats de mobilitat, altres temes, però el Pirineu, la natura i l'esbarjo hauria de poder-se garantir a tothom, i per això el projecte que ara ens presentàvem, doncs, és molt, molt, molt bonic.
Avui ha estat aquí el Juli Alegre, que és el responsable de turisme de la Diputació de Lleida, de l'ara Lleida, per entendre'ns, i parlava de la problemàtica, sobretot en el passat, de promocionar l'interior turísticament, la part de muntanya, per exemple. Quan la gent parla de vacances o de fer turisme, sempre és platja. Aviam, sempre és. Parlava de fa molts anys, ja. Vull dir que la cosa ha anat canviant, però és platja, costa i platja. Parlem de grans... A mi no m'agrada, per exemple, però és difícil, no?, que la gent... Va costar que la gent vingués cap al Pirineu.
Seria tot un tema, eh? És
I després,
complex.
Potser, tal com han vingut, ho havíem d'haver gestionat d'una altra manera, també ho sé.
Sí. O sigui, el Pirineu es mereix un futur més digne que el monocultiu turístic. Uh-huh. I ara ja està profundament despoblat, però no només això, sinó que la gent que hi viu mereix poder viure-hi dignament. Llavors, doncs, contentíssims que visitin el Pirineu tothom qui vulgui, però volem hospitals de proximitat i amb tots els recursos. Volem carreteres que siguin transitables, volem que els infants puguin arribar a l'escola sense jugar-se la vida durant l'hivern. Volem ser Catalunya.
Mira.
I recordar-li a la Generalitat que som Catalunya. No som ni el seu paisatge, ni el seu jardí, ni el seu pati, ni...
Que alguna vegada alguna campanya ha tingut aquest subtítol o aquest eslògan,
Clar. Llavors, per exemple, no?, que projectes tan xulos com el que ens acaben d'explicar es puguin fer al Pirineu, és meravellós, perquè hi ha un alberg, perquè hi ha una infraestructura turística i perquè hi ha gent també molt professional amb el tema del lleure, i està molt bé. Però després també hi ha un munt de gent gran que no pot rebre atenció i que no tenen serveis, o que fins fa 4 dies la gent malalta de càncer al Pirineu havia de baixar a Lleida, a l'Arnau, cada dia.
Continuen.
Això a la meva família ha passat. I ara diu que volen que l'Hospital de Tremp pugui oferir alguna quimio...
Ja, però volen.
Bueno, no sé, això és el que...
Ja veurem.
No sé, jo...
Ja veurem.
O sigui, jo això a la família ho he patit, no? El meu pare va haver de baixar durant mesos, estant malalt, cada dia a Lleida, i dius... Bueno, no sé, i després hi ha molt poca sensibilitat per les necessitats de la gent que viu allí. No, llavors dius... I després ja no parlem a nivell econòmic, o sigui, generar economia és obligació també de l'Estat. I sempre poso el mateix exemple, però jo crec que és molt clar. Per què una escola de bombers ha d'anar a Barcelona? Per què no pot anar a l'escola de bombers a Sort o a Pont de Suert o a... Per què? I que genera economia, perquè genera gent que viu allí, professorat...
Això s'ha dit també amb les conselleries, no?, de deslocalitzar-les una mica, i que dona molta vida on la instal·les, no? Es va intentar amb la d'agricultura a Lleida, però no va acabar de funcionar, o no sé si es va arribar a muntar i tot,
No sé. Jo, hi ha coses que de veritat que és per fer-s'ho mirar. Aquesta gent que pensen que la Generalitat de Catalunya acaba a l'última parada de metro de Barcelona. I és la majoria del govern.
No.
Laura Revés.
Com diu la companya, això donaria per un altre tema.
Ui, dona per molt.
Exacte, que donaria per un focus. Però escolta'm tu, jo m'he quedat meravellada amb el que explica la Eva d'aquest projecte i aquestes colònies, no? Amb uns nens que al final tots tenim la necessitat de ser gregaris, no? De conviure amb persones similars a nosaltres, no? I poder gaudir d'aquest lleure i de ser nen, no? Que al final és gent que passa molt temps sola, no? Ingressada en hospitals, sí. I tal. I és fantàstic que hi hagin iniciatives com aquestes i la feina, no?, que fan durant tot l'any, no? Que es triï el Pirineu, fixa't, parlaves de 100 famílies, no? 100 famílies, doncs, que tenen una altra manera d'accedir, doncs, a aquesta zona, a Lleida, no?
A més, que coneixen Lleida, que coneixen el Pirineu, no?
Exacte, que això ens fa molta falta.
De Madrid, Sevilla,
Home, es poden, d'una manera, acabaran sent una mica ambaixadors.
És clar.
A més, el territori.
I tant.
És clar. És una oportunitat, no?, per donar a conèixer el que tenim aquí i tot plegat, i vinculat amb un projecte social tan maco com el que explica la Eva, no?
Sí.
Escolta, has tingut molt bona idea avui d'apropar-nos
a aquest
tema.
És el dia internacional, i sempre dic el mateix, perquè hi ha molta gent que em diu, però escolta, això dels dies internacionals per què serveix? Doncs mira, serveix perquè almenys un cop a l'any parlis de certes coses. Perquè si no, passaria el temps i no, sembla que de vegades necessitem que ens ho vagin recordant cíclicament, no? Igual, jo què sé, no sempre ha de ser coses dolentes, però per desgràcia, les que requereixen de recursos acaben sent coses, doncs, problemàtiques, i per això necessitem aquests dies mundials, i avui és el Dia Internacional del Nen amb Càncer. Que avui no arreglarem res, doncs cert, avui no arreglarem res, però avui n'estem parlant i gent ens pot estar escoltant i sabent que existeix aquest programa i que existeix, doncs, la Eva i totes les seves companyes treballant a Lleida i escolta, doncs...
A Lleida i al territori.
A Lleida i al territori, és veritat.
Continuo una mica amb el que ha comentat la Gemma, no?, i amb el que estàvem aquí ampliant. Vull dir, per nosaltres ho hem tingut clar sempre. Al final, des de fa més de 10 anys, tenim prestacions directes a totes les capitals de comarca. L'última ha sigut cap a Sort, Pallars Sobirà, no? A vegades no és fàcil, eh? A vegades no és fàcil, però a Pont de Suert pots fer fisio, pots fer atenció psicològica, pots fer un grup de gimnàsia, el mateix que pots fer aquí al carrer Pallars. I per nosaltres, això, a la Segarra, a l'Alt Urgell, ha sigut un repte des de l'associació mirar sempre cap a territori, perquè és la nostra realitat. Això és rentable? Segurament no. Clar, si tu amb un grup de gimnàsia per pacients oncològiques tens 15 persones aquí al grup de Lleida, no?, i fas 3 torns, i al grup de Pont de Suero, al grup de Seu d'Urgell o al grup de Sort ne tens 5, no, però és que aquelles 5 persones també són persones i no són ciutadania de segona. Vull dir, i això ja tenir que tenir-lo clar, no? Clar. El mateix amb el tema dels hospitals que parlàvem, no?, amb aquella reunió que vam tenir d'alcaldes, no?, del Pallars Jussà ara, per lo del tema de la quimio a Tremp, no?, que és algo que nosaltres reclamem i hem anat dient a totes les reunions que hem pogut tenir, no?, amb el departament, etc. Sembla que s'han compromès a que sí, esperem. Seran totes les quimios? No, perquè hi haurà alguns procediments que no sé si podran seguir continuar fent allà dalt, com hi ha coses que no es poden fer a Lleida, se tenen que fer a Barcelona. Però bueno, si tenim un tant per cent de pacients, de població, que li podem evitar, no?, el tenir una hora i mitja de baixada, de pujada, trobant-se malament, i amb tota la despesa que això ocasiona, perquè té que baixar un familiar, que té que deixar de treballar, que té que organitzar amb una altra persona la que cuida, vull dir, tot això... Inclús els que som de Lleida, fins que no ho expliques o tens realment algú sentat que t'explica tot el tarannà de lo que té que fer aquella persona perquè el seu pare acabi fent el tractament X o la prova tal o la visita mèdica, no s'entén.
Doncs és que això que explicava la Gemma en primera persona...
No, clar. Clar, hi ha que ser molt receptius
i realment... És una moguda forta.
Clar, però és que això ho està fent quantitat de gent cada dia.
I parlem dels tractaments que s'han de fer sí o sí, no? Però abans tu deies que és multifactorial, però Ostres, que hi ha l'acompanyament psicològic,
sí, tot el que des de l'associació fem, sí, clar.
Hi ha mil coses.
Nosaltres ho hem tingut molt clar. Crec que és que si no, no seria ser coherents amb el territori i amb la població que tenim. Vull dir, Lleida és la província més dispersa, amb menys població, i bueno, tenim que intentar almenys tenir un punt, no, d'informació i de suport a totes les capitals de comarca.
Molt bé. Quan és el proper dia que us veurem al carrer, per cert?
El proper dia que ens veuràs al carrer? Com a col·lecta aquí a Lleida, pel juny. Encara queden molts dies.
Bueno, no, t'ho dic perquè de vegades que la gent a vegades... Escolta, sí, ja es tornen a estar al carrer
no,
demanant.
No, l'1 de juny, només sortim. Així amb Guardiola és un dia a l'any, l'1 de juny.
L'1 de juny, bueno. Gemma, fa 22 anys que fan l'activitat. No, m'enric perquè avui la Gemma m'ha enviat un... Bueno, m'ha enviat al grup, que fa... No sé si... Tal dia com avui és. Tal dia com avui fa 20 anys hi va haver una manifestació a Lleida. Ah. Ara que estem canviant de tema, eh? Va haver una manifestació a Lleida contra la... Bueno, contra la guerra. En aquell cas, la de fa 20 anys és la d'Iraq. Bueno, la d'Iraq que va durar... Que ja n'havia hagut, unes altres i que dura, però ens n'oblidem. I ens en reiem per dir, és que fa 20 anys jo ho recordo relativament proper, eh?
Sí, sí, passat els dies, passat els dies. Des de la coordinadora d'ONG estem contentíssims per dir que fa 20 anys, perquè va ser no una manifestació, sinó la manifestació. Va ser la manifestació més gran que havia hagut mai a Lleida, a Girona, a Tarragona, a Barcelona, fins a arribar a les del procés, Però fins llavors va ser la manifestació més gran, i no va ser ni... fruit, diguem, d'un dia, no? No va ser una cosa esporàdica, sinó que va ser una cosa molt pensada i treballada per part de diferents col·lectius, de diferents persones, que tant en l'àmbit universitari com en les escoles, com en els instituts, com en els llocs de feina, es van agafar a la cultura de la pau i van dir, fem retornar aquell exèrcit que m'ha enviat invasor il·legal a l'Iraq. Què és el més greu de tot això? Doncs hi va haver una invasió il·legal, ara ja, després dels anys, doncs així s'ha demostrat. No hi havia armes de destrucció massiva, no eren responsables directes de les Torres Bessones, va ser una conxorxa entre tres presidents de govern en aquell moment, que van conduir a la guerra a quatre estats, perquè la OTAN es va negar a fer-ho, quatre estats, vull dir Estats Units, Gran Bretanya, Espanya, i van invadir Iraq, que van portar la mort, la destrucció a tot un país, i les seqüeles encara duren avui en dia. Seqüeles d'aquesta guerra també va ser la guerra de Síria, que en el cas britànic el president va demanar disculpes a la població per haver-la portat a la guerra, que en el cas espanyol no s'ha demanat ni disculpes a la població d'Iraq ni disculpes a la població espanyola, i que, a més, encara no ha actuat els tribunals internacionals per jutjar-los com a criminals de guerra, que, segons l'acord internacional i el dret internacional, aquestes persones haurien d'haver passat com a criminals de guerra per un tribunal. Uh-huh. Dit això, hem après en 20 anys molt poc, perquè...
Anava a dir, que és que ha passat
el dia 24
anys,
però... farà l'any de la guerra d'Ucraïna.
Sí, sí.
No?
I és que farà un any.
Un any.
Jo recordo des del primer dia, el segon dia de la invasió, dia 3... dia 4, els titulars... Després, clar, quan ja portem 2 o 3 o 4 mesos, ja va baixar la intensitat i ara no en parlem gens.
És que ja... El greu problema és... En aquell moment hi va haver una societat civil organitzada que va dir un no a la guerra claríssim, no? Mm. I en aquest moment, diguem que hi ha hagut molta més força per part de el quart poder per traslladar els discursos d'uns determinats sectors per arribar a fer-nos creure que hem d'augmentar el 2% en despesa militar quan estem superempobrits per acontentar els designis i mandats de la OTAN. I nosaltres, ens pot semblar que no, però nosaltres estem al mig d'una guerra. Estem enviant els nostres diners amb tancs, amb el que sigui, al mig d'una guerra, no? Clar, la població civil ara es troba enmig d'una crisi, de moltes crisis, que això n'hem parlat a vegades, i no ha tingut la capacitat de fer aquesta resposta contundent de no amb el nostre nom.
Ja. Laura, aprenem o no aprenem?
Jo crec que som cada vegada més conscients de les barbaritats, no? És a dir, que quan Rússia invadeix Ucraïna, De fet, hi va haver tot un moviment a nivell de les empreses, de les escoles, va haver tot una sèrie d'accions, no, que s'emprenen. Per una banda, jo recordo quan era petita, no, les pel·lis del James Bond, que l'enemic sempre era Rússia, sí? Eren sempre els dolents, sí, eren Rússia, sí, sí, no? Sí, sí. I ara és com si tornéssim a estar a la mateixa pel·lícula, no? I ha passat molts anys d'això, ja. Llavors, sí que som conscients de... A nivell social som molt conscients de que hi ha coses que no es poden fer, però una mica, com diu la Gemma, aquí hi ha una orquestra darrere, no?, que mou molts fils, no? I aquesta guerra que havia de ser visto y no visto, doncs mira, farà un any, no?, i encara no té visos d'acabar-se. No. Per tant, hi ha un sentiment d'impotència, no?, per part de la societat civil, de dir, escolta, que els tenim aquí al costat matant-se. O sigui, de veritat, no es pot acabar això d'una vegada, no? I no es pot acabar. Anem tots molt amb peus de plom. Bueno, el senyor Rus té un botó vermell,
sí,
no?
Clar,
no es pot fer saltar tots.
Sí, sí.
I esclar, anem tots amb la por, no? A mi, com a ciutadana, se'm fa molt difícil pensar això, que aquí al costat hi ha gent que s'està matant i que no tenim la capacitat de dir prou, no?
Mm-hmm. Clar, tot això estava pensant la quantitat de diners que creme un procés bèl·lic en tots els aspectes que podrien venir perfecte a la investigació de...
A la promoció de la cultura de la pau.
A part d'això, a investigació per curar una malaltia, per exemple. Soc oportunista perquè teníem a l'Eva aquí asseguda, però és que és una punyetera realitat, perdoneu-me. En fi, Laura Rabés i Gemma Casal, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I Eva Figuera, escolta, espero que t'hagis sentit còmode.
Molt a gust, molt a gust. Doncs... Tornaré un altre dia, si me convideu.
I tant que sí. Enhorabona per la tasca que feu, eh?
Gràcies.
Enhorabona, Eva.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, que acabis de passar bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20, des de Lleida.